dimecres més ens acompanya el psicòleg de l'equip de Panterrey, Andrés Altí de León. Molt bon dia, Andrés.
Molt bon dia.
Com la setmana passada ens vam quedar a mitges, no vam tancar el capítol dedicat a la intel·ligència emocional. Avui el recuperem perquè continuarem repassant aquelles estratègies que ens ajudaran a aprendre, com exercir aquesta intel·ligència emocional. Recordem que es tracta d'una habilitat per controlar les emocions, no només les pròpies, sinó també les dels altres, amb els qui compartim. Tenir una informació bàsica com la que aconseguim a través d'aquesta habilitat perquè ens serveixi després de guia en la nostra conducta, la nostra manera
d'actuar. Sí.
Bé, doncs havíem començat explicant les diferents estratègies des de predicar amb l'exemple. És a dir, si nosaltres no som capaços de ser un exemple per als més petits de la casa, per exemple, no podem exigir després que ells actuïn o tinguin unes conductes com les que els estem reclamant.
Totalment, totalment.
Després, una qüestió de temps, no? Moment per observar, per fixar-s'hi, per saber quina és l'emoció que en aquell moment estàs vivint, identificar-la. Ensenyar a reconèixer les emocions. I ens havíem quedat amb el fomentar l'espai lliure, l'espai en llibertat per poder
interactuar amb les persones del nostre voltant.
Recordeu l'exemple del parc, no? Allò que parlàvem de la situació de dos nens, per exemple, que estan jugant i que tenen
algun conflicte.
Doncs, en aquest cas, fomentar aquesta interacció lliure vindria a dir-nos que deixem
no? espai.
Que resolguin ells les seves diferències.
Sempre estan pendent de com evoluciona, no?, aquest conflicte i intentant intercedir al mínim possible perquè siguin ells mateixos els que puguin gestionar tot el que estigui passant. No?
I si seguim amb una altra de les estratègies?
Doncs la següent seria ensenyar-los a afrontar, no?, aquestes emocions. I de quina manera ho podem fer? Doncs amb exemples. Els nens funcionen amb aprenentatges tipus assaig i error. Així que és vital que sapiguem discernir entre quines conductes han de ser reforçades, és a dir, quines conductes que fan ells en relació a aquestes emocions els hi hem de reforçar i quines no. Per exemple, les rebequeries, no?, que és un clàssic de la infància. Les rebequeries normalment no són més que una demanda d'atenció. Llavors, el no entrar a negociar amb els nostres fills fins que aquests es puguin tranquil·litzar és necessari per després poder-los ensenyar que hi ha altres maneres d'expressar el malestar o enuig que realment hi ha darrere d'aquesta rebequeria, no? Més que el fet de poder entrar una mica en la dinàmica que ell t'està demanant quan fa tota aquesta conducta. Per exemple, una altra cosa que podem fer és, davant de la frustració que es genera en no poder aconseguir el que es vol, en un primer moment els nens, en el seu estat més inicial, no?,
sí,
de maduració, estan acostumats a aconseguir tot el que ells volen perquè funcionen d'aquesta manera, no? Ploren perquè tenen gana, llavors els donem de menjar. No poden dormir i nosaltres els ajudem a que puguin dormir. O sigui, és la manera
que... De ben petits ja venen acostumats.
Clar, és la manera que aprenen a funcionar, però arriba un punt en el que se'ls ha de començar a marcar els límits, no? Llavors, el fet de que els hi marquem límits els hi crea una frustració que han d'aprendre a gestionar-la. No pot ser que quan els estem marcant aquests límits ells tinguin aquesta frustració i al final acabem cedint, no? Els hem d'ensenyar que la frustració al final no és una part d'una emoció que acabarem...
Una emoció més.
Sí, acabarem sentint, no?, en la nostra vida de moltes maneres i que hem d'aprendre a tenir altres maneres de gestionar aquesta emoció.
Doncs això, ensenyar-los a afrontar totes
les emocions que puguin anar visquent des de ben petits.
Més.
Una altra cosa, treballar l'empatia. Al final, per desenvolupar una dimensió tan important com la intel·ligència emocional, és necessari raonar amb ells contínuament mitjançant diferents preguntes, no? En el sentit de... Tenen un conflicte, com el que comentàvem al parc, i és amb un amic. Doncs preguntar-los i demanar-los com creus que se sent el teu amic després del que ha passat, després del que li has fet, si realment li ha arribat a fer alguna cosa, com jo que sé, vull aquesta cosa que tens tu, doncs et dono un cop per agafar-la jo. Doncs com creus que se sent ell? Per què creus que està plorant aquesta persona, aquest company que tens? O si estem parlant de l'escola, per exemple, creus que la professora estarà avui contenta amb el que has fet? Quan arriba la típica nota de l'agenda de avui s'ha comportat malament, pel que sigui, no? Mm-hmm. El poder fer que reflexionin sobre què és el que han fet i com s'han sentit, no només ells,
altres,
sinó els altres. Uh-huh. I ajudar-los a que puguin fer aquest pas, que és dir-los, si tu estiguessis en el seu lloc, com et sentiries? Et sentiries bé? Et faria gràcia? Algun cop t'ha passat? Quan t'ha passat? Com t'has sentit? No? Ajudar-los a que puguin posar-se en aquest espai que és l'espai de l'altre, perquè puguin entendre, no?, una mica tot el que està passant.
També és important per cultivar aquesta intel·ligència emocional el poder desenvolupar la comunicació.
Mm-hmm. Tal i com nosaltres els hi parlem, hem d'afavorir que ells també puguin expressar-se, puguin posar en veu alta la seva opinió, els seus sentiments, i al final que aprenguin a dialogar. No? Des de molt petits han de saber respectar l'altre mentre l'altre està parlant, però si no també a escoltar activament, en el sentit de han d'aprendre a no dir sí, 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 perquè t'estan escoltant i quedar-se contents, sinó que realment el missatge arribi, no? Llavors, per això és recomanable quan els hi parlem, als nens i nenes, per parlar-los a poc, cara a cara, i acaben les frases amb preguntes. Preguntes del tipus, has entès? Estàs d'acord amb el que he dit? Normalment, quan a un nen li dius estàs d'acord amb el que he dit, es queden una mica parats, perquè normalment la gent no els hi demana si estan d'acord, si tenen una opinió fonamentada sobre el que se'ls hi està dient. Doncs moltes vegades això fa que, clar, per respondre aquesta pregunta hagin de pensar, i hagin de parar-se una miqueta a pensar en el que m'han dit, no? Fomentar aquesta escolta activa que estàvem dient.
Mm-hmm. Què més és important dins d'aquestes estratègies?
El mostrar-nos disponibles. El mostrar-nos disponibles en el sentit de que al llarg de les seves vides, no?, a mesura que vagin cremant etapes evolutives, aniran tenint diferents necessitats, no? Quan arribin a l'adolescència, tindran o començaran a experimentar algunes emocions i uns sentiments que potser són, bueno, requereixen més de la nostra part adulta per poder gestionar-los, no? En el sentit de la vergonya, l'amor, el desig, l'ansietat, són emocions i sentiments que moltes vegades són difícils de gestionar. No? I llavors el que nosaltres ens puguem mostrar-nos disponibles sense ser passats, en el sentit de no estar sempre darrere d'ells, però sí mostrar-nos disponibles per qualsevol dubte que puguin tenir o qualsevol necessitat, els ajudarà a poder gestionar tot això, no? El poder-nos convertir en la seva guia, d'alguna manera, perquè puguin enfrontar-se a tots aquests sentiments amb seguretat, acceptant-los com el que són.
Mhm. I arribem al final, no?
A l'última, sí. El que vendria a ser... està molt relacionat amb l'anterior, i és el permetre l'expressió d'aquestes emocions, no? Hi ha moltes vegades que en algunes llars o algunes famílies posen limitacions, posen cotes que no permeten que segons quins temes es puguin tractar o segons quines emocions es puguin... puguin aflorir o puguin arribar a donar-se, no? Llavors, és superimportant el que hi hagi aquesta permissivitat a l'hora d'expressar qualsevol emoció que hi hagi realment, no?
Hi ha una cançó de Miguel Bosé que segurament és l'expressió de justament aquests límits que antigament en les famílies es trobaven, sobretot els nens, els nois. Los chicos no lloran.
Claro, per exemple. Sí, no? Sí, totalment. Hi ha molt de cultural, també, no?, relacionat amb tot això, però, bueno, al final sí que és cert que totes aquestes estratègies haurien de traspassar aquestes limitacions o barreres culturals, perquè al final són necessàries per al desenvolupament de tot l'ésser humà, no? El poder expressar les emocions, siguin quines siguin, sense importar el teu gènere, és vital perquè tu, quan arribis a l'edat adulta, puguis desenvolupar-te doncs amb intel·ligència emocional, no? Que és una mica el que estàvem parlant.
Ho fèiem servir d'exemple perquè s'entengués, no?
No, sí, totalment.
El concepte, però que,
totalment.
Que vaja, que poden ser qualsevol tipus de situacions tabú, però que aquesta, anys enrere, doncs era molt habitual trobar-se-la, no?
Sí.
Ara en trobarem d'altres.
Sí, segur que en trobem.
Doncs, en resum, que la intel·ligència emocional es pot també entrenar, es pot treballar...
I que quan abans comencem a fer-ho amb els nostres nens i nenes, no? fills i filles, doncs millor. Millor per ells, també millor per nosaltres, perquè ens facilitarà moltíssim la feina de cara a quan vagin cremant etapes evolutives, no? Arriben a l'adolescència i demés... I més que res per preparar-los de cara a poder viure una vida plena, sana i feliç, no? En base als nostres valors, en les coses que ens importen i amb les habilitats necessàries per gestionar tot aquest frenesí d'inputs que tenim a la nostra vida diària adulta, no? Actualment. És realment important el que aquestes habilitats s'exercitin des del primer moment de les nostres vides. Sí.
Molt bé, doncs ara sí que tanquem el capítol de la intel·ligència emocional i agraïm a l'Andrés que ens hagi acompanyat un dimecres més.
Molt bé.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Ui.
Gràcies. Bon dia.
Adéu, bon dia.